migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A prop de 42... A prop de 42.000 estudiants es matriculen per les proves, o s'han matriculat per les proves, que començaran demà dimecres, les PAU, les proves d'accés a la universitat. Es podrà escollir l'idioma, l'idioma de l'enunciat, i les notes finals doncs, estaran disponibles, si tot va bé, el dia 22 de juny, el dia 22 d'aquest mes. Bé, estem parlant de... Si parlem de la xifra exacta, són 41.671 estudiants a Catalunya que iniciaran demà, dimecres, les proves d'accés a la universitat, les PAU, no? Seran des de demà fins divendres. L'estrès i els nervis són importants. Si t'ho portes preparant des de fa temps, possiblement els nervis no seran tan importants com si comences el darrer dia, que això a vegades... Passa, eh? El cas és que es presenten més alumnes que l'any passat, concretament uns 1.100 més que l'any passat, que el 2022. L'any passat van ser 40.563 alumnes. Tres dies, i bé, la qüestió no està gens malament, no? Hi ha un nou rècord, doncs supera una edició més la barrera dels 40.000 inscrits, eh? De fet, si parlem de resultats, si parlem d'una mitjana, de qui aprova la selectivitat, el 97% dels alumnes, dels estudiants que es presenten, acostumen a aprovar. Una prova que, segons hem preguntat, doncs seran similars, no?, a les darreres edicions, en aquest cas, no? Si ho fem per demarcacions, 31.769 seran a Barcelona, 3.606 a Girona, 2.407 a Lleida i 3.889 a Tarragona. Bé, veurem de què surten les PAU. Avui parlarem una mica d'aquestes persones i, sobretot, mirarem quin és l'estat de nervis i d'expectació d'un estudiant que es presenta a les proves d'accés a la universitat, que comencen demà, eh? Parlarem de seguida de tot això aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. I el temps. Com ho tenim, el temps? Doncs atenció, perquè precisament si parlem de temps podem tenir doncs pluges d'intensitat entre feble i moderada o localment d'intensitat forta. Sovint aniran acompanyats de tempesta i localment de calamar-se i la quantitat de precipitació acumulada serà minsa o poc abundant. Si bé en punts de l'interior de la meitat nord localment seran abundants. De fet, hi ha una alerta activada per aquests episodis de pluja abundant. Les temperatures, doncs, les màximes seran similars a les d'ahir o lleugerament més altes. Les temperatures ja les tenim una mica en ascens. Evidentment, d'aquí dos dies estem parlant ja que estem en ple estiu i farà caloreta en aquest cas, eh? I com tenim el trànsit? Actualitzem la situació de la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs pocs canvis de la xarxa viària catalana. L'autovia 2 continua tallada al Bruc en sentit Barcelona per un camió volcat. Es fan desviaments per una via lateral. Tot i així, hi ha uns 2 quilòmetres de retenció en sentit Barcelona. També hi ha un carril tallat al Bruc en sentit Lleida pel mateix motiu i a intensitat. A la Nacional 2Z hi ha 2 quilòmetres d'intensitat al Bruc en sentit Barcelona pel mateix accident. També comentar-vos que a l'autovia 2 hi ha 3 quilòmetres de retenció de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida per un camió volcat que s'està retirant en aquests moments. A la C32 hi ha retencions a Esplugues en sentit nord, a la Pota Nord, a la B21 a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona, a la Ronda del de Barcelona, a la B20 hi ha retencions entre Esplugues i Sant Gervasi en sentit Besòs per un accident que talla un carril, a la mateixa ronda hi ha retencions entre el Nus i la Via Júlia en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril, a la Ronda Litoral retencions de Guipúscoa al Port i a l'Hospitalet en sentit Llobregat i retencions de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Mireia, moltes gràcies. proves d'accés a la universitat que comencen demà, fins divendres, s'estendran fins divendres. És una qüestió d'aquestes que molts han passat per això, amb una quantitat de nervis important. Important en funció de la teva preparació. És a dir, si comences o has començat avui a preparar-te, doncs nervis seran poca cosa, no? Però si no, serà un nervi normal d'afrontar un examen o una cadena d'exàmens com els que se'ns tiren a sobre. Yolanda Canales, com va ser la teva selectivitat? Vas passar molts nervis?
La veritat és que no. Només amb
perquè
l'examen
tu ets una dona aplicada.
Sí, la veritat, eh? Només amb l'examen de filosofia, que no me'n recordava que hi havia dues opcions, era Aristòteles i Freud, em sembla. Mm? Doncs sort que se'm va girar. Jo, saps aquelles coses que passen? Estava al costat de la finestra, va bufar una mica d'aire, em va caure la fulla i dic, oh, Freud, que bé.
Veus?
Me'n recordo que va ser això, perquè em va agafar una mica... Però jo estava molt bé. Bueno, de fet, no per res, eh? Però vaig acabar la selectivitat amb llatí i amb un 10.
Però estem
no per res.
Home, perquè bé, no està bé ja que tinguis pinta davant d'això, perquè tu ets una dona aplicada i vas fer una bona selectivitat, no?
Això sí, sí.
Vas treure una bona nota?
Doncs que vaig treure un 8,88, em sembla.
Bé, no està gens malament, no?
Un 8,88 d'abans, que ara que sí, era sobre 10, que ara clar, és una cosa rara que no sé.
Ara ha canviat sí. La cosa. Abans era sobre 10, ara és sobre 20, penso, no?
Sí, és molt estrany, la veritat.
Sobre 15, és una cosa molt estranya, també. Jo no, també estic una mica perdut en això, eh?
Aquí reconec que m'has agafat. Tinc aquí una mica les puntuacions, perquè la veritat és complicat, que si 13, 14...
Sí,
És complicat. Perquè es barregen 5 notes diferents i es van sumant, és complicat. En tot cas, 42.000 alumnes, uns 40.000 alumnes passaran aquests nervis o no els propers dies per fer front a la selectivitat. Ara, hem de dir que dels presentats al voltant d'un 95% aproven i més d'un miler treuen més d'un 9 de nota. En total hi haurà uns 200 tribunals, 211, 4 més que l'any passat, en una trentena de localitats i més de 2.000 persones de l'organització. També hi haurà un tribunal especial per a incidències i tribunals especials per a alumnes amb discapacitat, dislèxia o trastorns d'aprenentatge que, per exemple, tindran mitja hora més en cada examen i altres adaptacions. Així doncs, quan comença? Demà. El primer examen serà la llengua castellana i literatura. Posteriorment serà llengua estrangera. La tarda del dimecres serà el torn de les matèries de modalitat, que això també és nou per nosaltres, Cruz?
Sí, sí, tant.
És que
això
es nota que som grans.
No, jo no vaig fer la selectivitat. Jo vaig tirar per la branca de l'FP.
Bueno, també els FP, evidentment, faran selectivitat. Dijous començaran amb història i seguiran amb una matèria de modalitat com dibuix artístic o una de les matèries comunes optatives de batxillerat com llatí i matemàtiques. I a la tarda tocarà una matèria de modalitat. I divendres al matí hi haurà llengua catalana i literatura i una matèria de modalitat o una comuna optativa. I a la tarda de divendres acabaran amb una matèria de modalitat. Tot plegat és el que abans es deia lo típic, no? De ciències mixtes i pures o letres mixtes i pures. Doncs aquestes coses barrejats donen això, modalitat, comuna, optativa... Però bueno, que els alumnes, en definitiva, comencen demà i, evidentment, molt o poc, sempre aquest gusanillo sempre hi és.
Pues mira, ara que parlem d'aquest cuquet que podem tenir a la panxa alguns alumnes, parlem amb un estudiant que es presenta a la selectivitat, es diu Carlota Pera i la tenim al telèfon. Carlota, bon dia, benvinguda.
Bon dia, com estàs?
Bé, escolta'm, com ho portes això? Quantes hores estàs estudiant ja al dia?
Bueno... ara que no tinc que anar a l'escola ni res, m'aixeco sobre les 9 del matí i res, tot el dia, fent descansos, òbviament.
Pararàs per menjar?
Sí, sí.
I si comences a les 9, acabes, jo què sé, a migdia, potser, a la 1, a les 2?
Sí.
Menges i després per la tarda quantes hores et poses? I a quina hora, més o menys? A les 4, no sé?
Sí, 4, 5, depenent del dia, i ja fins a l'hora de... dinar i ja me'n vaig a dormir. Ja no estudio més.
Molt bé. Quin dia vas a fer els exàmens? Quin dia et toca?
Començo el dimecres i acabo el divendres.
Comences el dimecres. Bé, està clar quines són les hores d'estudi, però com t'estàs preparant psíquicament, físicament, com et prepares per totes aquestes feinades d'estudi?
Bueno, és que jo ja porto 2 anys amb l'escola, que ja estic bastant preparada perquè fent exàmens i tal, pues... ja ho tinc bastant tot assumit, els conceptes i tot, i a més, fa 2 setmanes o així vaig tenir els finals, que era com una pràctica de tot, perquè eren exàmens tot seguit de tot el temari que entres a l'activitat. Llavors, ara el que em tocava era només repassar. Llavors, no estic tan agobiada com estudiar tot el temari en dues setmanes, que no em dona temps.
D'acord, d'acord. Vull dir que estàs més o menys... Ja vens entrenada, no?
Sí.
Ja vens entrenada.
Sí, sí.
Llavors, tu què vols estudiar? Cap on vols anar? Quina nota seria la ideal per tu per accedir a la universitat?
Bueno, jo vull treure un 11 i si puc més perfecte, perquè vull fer enginyeria industrial a l'UPC, que té com nota de tall un 10 i alguna cosa, no sé exactament, però clar, per si de cas pujarà nota de tall o el que sigui, que segurament pujarà, pues, treure una miqueta més i tenir una miqueta d'espai.
Aquesta seria la teva primera opció, no? Primera,
sí.
Primera i única?
Bueno, pues primer passaré per aquesta de la UPC a Barcelona i després, si no, em ficaré a la industrial en un altre lloc, a Terrassa, que també hi ha una a la UPC. I encara no sé exactament, perquè tenim fins al 30 de juny per posar les opcions a la universitat i tinc una miqueta de temps per pensar.
Insomni, qüestions d'aquestes, has patit per culpa de l'espau i de la preparació?
No, res d'això.
I coneixes companys que ho estiguin... Com ho estan passant els teus companys? Si algú està passant una mica més malament que tu, en aquest cas.
Tinc alguna companya que sí que es posa més nerviosa, perquè sempre, si en qualsevol examen de l'escola, si imagina't ara ser l'activitat que és molt més important, sí que està més nerviosa, però la veritat és que el meu curs estem bastant relaxats tots, els professors ens han calmat i ens han dit que tranquils, que... Són 3 dies molt intensos, però es passen molt ràpid i no et dones ni compte.
Molt bé. T'has aficionat al cafè o a la Coca-Cola o alguna cosa d'aquestes begudes?
El cafè és l'únic que estic bevent ara aquests últims dies. Tot el dia amb cafè.
És efectiu estar tantes hores allà repassant o estudiant?
A veure, és que jo faig bastant descansos. A més, la setmana passada no vaig estar tot el dia a casa ni a la biblioteca, sinó que anava a l'escola... anava a classe, em feien repassos als profes, després anava a prendre alguna cosa al bar amb els meus amics i no era tota l'estona constantment ficant conceptes al cap perquè no podria, la veritat.
Doncs, Carlota, Pere, escolta'm, gràcies per haver atès la nostra trucada, no et robaré més temps i no tinc cap dubte que trauràs la nota que estàs buscant perquè és veritat que la sort moltes vegades entra, que els nervis no et juguin una mala passada, però una persona que va preparada doncs té més oportunitats d'arribar on vol arribar. Així que, Carlota, moltes gràcies per l'atenció, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
A tu. Doncs bé, nervis, los justos per l'emoció, no?, diguem, de que demà hi ha un examen, són aquells nervis de panxa.
Això està bé, per això sempre tenir aquella,
home, sí,
aquella
sí.
Cosa.
A mi em passa, perquè que cop si que entro no... l'antena, abans d'entrar a l'antena tinc encara aquell cuquet a panxa.
Després ja et
panxa,
poses aquí i ja se't
passa.
Doncs passa, igual
ja.
A la Carlota li passarà el mateix. Per cert, sobre les notes, és un autèntic garbuix. Es pot arribar efectivament fins a 14. La mitjana de 5 notes, si supera el 4 sobre 10, compta un 40% respecte a l'anomenada nota d'accés, que es completa amb un 60% de la nota mitjana de batxillerat. Així mateix, els estudiants poden examinar-se de fins a 3 matèries de modalitat de les 22 possibles, que inclouen àrees com dibuix, disseny, història, geografia, etcètera, etcètera. D'aquests possibles 3 exàmens, se'n trauran les dues millors notes, que es ponderaran un 0,1 o un 0,2, depenent de quina carrera universitària es triï. Doncs llavors, amb aquestes notes opcionals, es poden arribar a tenir fins a 14 punts en la nota d'admissió a la universitat. O sigui que són aquí ponderacions, es té en compte el batxillerat, que, per exemple, en la meva època, doncs no... Sí que es tenia, penso. Sí, es feia la nota de la selectivitat més el... Sí que és veritat,
la nota de batxillerat final, no? Doncs mira, els dos alumnes, per una mica d'història, que l'any passat van treure un 10, que van ser un noi i una noia aquí a Catalunya, ara estan estudiant Medicina i fan pràctiques a mi, o sigui que està molt bé.
Bueno, a més, Medicina ja ho vam tractar aquí fa poc, és una de les carreres també que tenen més sortides laborals.
Doncs, Yolanda Canales, escolta, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't molt, eh? I de seguida actualitzem titular aquí a migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Però antes, lunes, déjame que te sugiera algo de parte de los amigos de Leroy Merlin, porque con la subida de la luz todos hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido, el Leroy Merlin acabarás por convencerte, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Bueno, claro, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿A que es increíble? Y todo con las ventajas de Leroy Merlin. Cuando vayas te facilitarán un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes beneficiar, y se van a encargar de todo: subvenciones, productos, transporte, instalación, con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, un sentimiento italiano.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así. Hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos, y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalyst. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente, que va en un cartucho precargado, para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, Para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es si sea un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Te has acostumbrado tanto a ver la pobreza que a veces dejas de hacerlo. Y quienes la sufren se vuelven invisibles. Por eso en Cáritas te pedimos que no mires a otro lado, porque junto a ti podemos conseguir que muchas personas tengan una vida mejor. Tú tienes mucho que ver.
Haz un donativo en caritascataluña.cat.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617-789-859.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a ioa.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio
trabajo
determinado.
Exactamente, ¿no? Y dices, oye, pues una hamburguesería, o yo qué sé, no es de mensajería.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
La mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, des de COPE Catalunya i Andorra. Actualitzem els titulars de la jornada amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, molt atents encara i molt preocupats per aquesta festa rave que hi haurà d'ara a Ivars de la Noguera, comarques de Lleida. Els Mossos mantenen tots els controls oberts, controls d'accés. La festa és il·legal, aplega unes 400 persones des de dissabte nit. quan van resultar ferits 5 assistents, i millor dit 6 agents, a causa d'una picabaralla que van tenir amb uns dels grups assistents. Als Mossos han dit avui que no pensen actuar i que s'estima més esperar a que tot acabi i que els participants marxin a poc a poc. A Lleida, matí, en fi, amb una notícia molt lamentable, han detingut una dona a la capital del Segrià per la mort de la seva filla de 2 anys. És una dona de nacionalitat romanesa. Els Mossos van localitzar el cos de la criatura a la localitat d'Alpicat. Més a prop de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, han detingut una dona de 32 anys per la mort violenta del seu pare en aquesta localitat propera a la capital catalana. Els fets haurien tingut lloc aquesta matinada al domicili que la víctima i la presumpta agressora compartien. No sabem més detalls sobre aquest fet. I 2 apunts polítics, també conseqüències, una del referèndum legal de l'1 d'octubre i l'altra de les eleccions del diumenge 28. Matías Sarracán, exalcalde de Sabadell, ha hagut de plegar perquè ha estat condemnat pel seu paper com a alcalde de la capital del Vallès durant l'1 d'octubre. Reitera que no tenia instruments per poder afavorir la celebració del referèndum i que es penalitza una acció completament política. I a Badalona, doncs, Rubén Guijarro, fins fa poc alcalde d'aquesta localitat, diu que renuncia a l'acte de regidor d'aquest ajuntament. El fins ara alcalde explica que s'ha buidat i que calen nous lideratges després dels resultats electorals del 28 de maig, uns resultats aclaparadors a favor de la candidatura del popular Xavier García Oriol.
La cosa interessant, políticament parlant, també.
Sí, senyor. Doncs vinga.
Carlos, gràcies. Adeu. Cuida't. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Bon migdia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Com va el Barça?
Que ja... Està de bolos el Barça.
Està al Japó, Al Japó de bolos.
Sí. Està participant del partit que, d'alguna manera, honora l'adeu d'Andrés Iniesta al Vissel Kobe. El partit està al descans amb victòria parcial 0-2 pel Futbol Club Barcelona després dels gols de Frank Kessié i d'Eric García. Però, Mercato.
Va, no, escolta'm, ve Messi o no ve Messi?
Aquí, bona pregunta aquesta. Aquesta és una bona pregunta. Mira, de fet, avui al nostre compte de Twitter, @esportscope, estem preguntant a la gent si voleu que vingui Leo Messi.
Sí.
Amb un sí o amb un no?
Sí.
Un moment. És que després d'aquest sí o d'aquest no, el tema és un tema de números, és un tema de fair play financer, és un tema de quadrar comptes, és un tema d'aquest pla de viabilitat que la Lliga de Futbol Professional li ha de donar continuïtat al Barça. D'això en parlarem a Sportscope. Però, a casa nostra, parlant de futur, parlant del Barça, Íñigo Martínez s'ha acomiadat avui de l'Atlètic de Bilbao,
sí.
Acabava contracte, ha agafat un avió, ha arribat a Barcelona i, ens explica Elena Condis, ja el tenim a Barcelona. Serà un dels reforços del Barça la temporada vinent.
És un molt bon reforç,
Clar, és que aquesta situació financera del Barça l'aboca a fer operacions com aquestes. Jugadors que acaben contracte, que tenen caché per jugar al Futbol Club Barcelona, doncs Íñigo Martínez serà un d'aquests. Més adeus als que ha oficialitzat l'Espanyol: Álvaro Fernández, Denis Suárez, Pierre Gabriel, Dani Gómez i Vini Sousa. No té mèrit. Eren jugadors que estaven cedits. Alguns sense opció de compra, com Denis Suárez, d'altres amb una opció de compra que l'Espanyol no executa. Adeu a Álvaro, Denis, Pierre Gabriel, Dani Gómez i Vini Sousa. Pendents de, també de la confecció de la plantilla i pendents, sobretot, de si arriba a Barcelona d'una vegada o no Chen Yanchen, que és qui ha de posar ordre a la casa periquita, perquè, clar, quan vingui Chen, decidirem si és Catoira l'home que ha de fer la plantilla, si no és Catoira, etcètera, etcètera, etcètera. I en plena poliesportiva, bàsquet, arrenca
home,
les semifinals...
Home, setmana de semifinals a bàsquet,
Bàsquet dimarts, bàsquet dimecres, bàsquet
sí.
dijous, bàsquet divendres, bàsquet dissabte, bàsquet diumenge, Són... De moment, clar, les semifinals són el millor de 5 partits, de moment tenim garantits 3, doncs avui arrenca la sèrie entre el Madrid i el Joventut. Factor pista a favor del Madrid, el millor de 5 partits, ho analitzem a Sportscope de la mà del president de la penya, Jordi Villacampa.
Molt bé, serà molt interessant perquè no oblidem que la penya ve d'eliminar...
A Baskonia.
A Baskonia, poca broma, o sigui que...
I no té res a perdre,
llançat,
i vol a guanyar.
Sí,
anem a veure, anem a calibrar el moment del Madrid també, després de guanyar l'Eurolliga, perquè aquesta Eurolliga ha apaivagat els dubtes sobre la figura de Chus Mateo i el joc del Madrid. La penya és un bon equip per tastar com està el Madrid de bàsquet de cara a una teòrica final contra el Barça, si és que el Barça elimina Unicaja, clar.
Evidentment.
Bàsquet ficció.
José Luis, gràcies.
A vostè, senyor, fins demà.
Cuida't, fins demà, Adeu. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs ampliarem totes i aquestes informacions i més, com aquesta entrevista amb el Jordi Villacampa, el president de la penya, a Esports Cope, amb el Joan Vall-Llori. De seguida parlarem, atenció, d'un estudi, un projecte, més que un estudi, un projecte internacional, on participa la Universitat de Girona, i és un projecte internacional que té un objectiu: millorar la nutrició personalitzada dels nadons prematurs que estan ingressats a la UCI. Això que es deriva de tot això, de l'èxit d'aquest projecte? Deriva que, si funciona, es preveu disminuir en un 80% el nombre d'infants nascuts de manera prematura que necessitin, doncs, suport escolar, per exemple. Per exemple, nadons prematurs que desenvolupin dèficits cognitius, motors o sensorial al llarg dels anys. Amb això, tot això es pot solucionar amb una nutrició personalitzada d'aquests nadons prematurs. De seguida en parlarem, però abans anem cap al Centre Mèdic i Estètic Starben. No sé si t'has plantejat alguna vegada com t'agradaria veure't als 70 o 80 anys. A mi bé. A mi m'agradaria veure'm bé, que no sigui tan lluny. Si vols estar àgil, actiu, amb projectes, viatjant i gaudint, doncs hi ha una cosa capdalt: has de tenir el teu pes controlat. I això passa perquè no et sobrin massa quilos. Doncs recorda que, doncs, un ampoll d'aigua d'aquests de 5 litres, doncs pesa 5 quilos, eh? Si vols mantenir el pes perdut i no guanyar pes, doncs truca al 93 414 36 31 93 414 36 31 i demana una visita personal amb la doctora Carmen Torrejón, que es compromet a veure't en menys de 72 hores. 93 414 36 31.
Busques diversió?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Qué no se le tienes,
claro,
naranjo?
Él, pues naranjo.
Claro, es el único que sabe cosas.
Claro, pues claro, eso sí, porque aquí nosotros callados.
Y decimos que sí, pues no tenemos ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mamá, si hay humo en casa, ¿Brutus lo detecta?
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662, Legalitas. Y sigue con tu vida.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Universitat de Girona participa en un projecte internacional per millorar la nutrició personalitzada dels nadons prematurs ingressats a la UCI, no? De la Universitat de Girona participa el grup de recerca Micelab, que està dirigit per l'investigador Josep Veí, que el tenim al telèfon. Josep, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, en principi, Com s'arriba això? Per entendre-ho, quina alimentació, quina nutrició necessita un nadó prematur i per què ha de ser personalitzada?
Bueno, la primera cosa és que estem parlant de prematurs de menys de 32 setmanes, o sigui, són
sí,
molt prematurs.
Molt prematurs, no? Sí,
llavors,
sí.
Llavors, en aquests nens, o en aquests nadons, el problema és que, esclar, s'ha d'aconseguir que tinguin el nivell d'oxigenació en el cervell, que sigui l'adequat en tot moment. I això com es fa? Doncs en mitjançant la nutrició que se'ls donen a les UCIs pediàtriques, no? Què passa? Que els nens petits, i els prematurs encara més, tenen unes dinàmiques molt ràpides i llavors ha d'estar sempre a sobre per poder ajustar la nutrició perquè el nadó doncs, tingui, assegurar que sempre té l'oxigenació necessària. No? I això en molts de casos no s'aconsegueix. No s'aconsegueix perquè és molt difícil.
Mm.
En primer lloc perquè no hi ha una mesura o no hi ha les mesures necessàries per saber si el cervell està rebent tot el que ha de rebre. No?
D'acord.
Des d'aquest projecte, una de les coses que es farà serà construir una mena de casc, diguéssim, per mesurar doncs, diferents metabolits en el cervell i poder tenir una idea, una estimació de l'oxigenació del cervell.
Aquesta és una de les qüestions. Un dels dubtes era com sabem que arriba tot el que ha d'arribar al cervell. Ara mateix no hi ha una mesura exacta, no?
No existeix. No existeix això i per això aquest projecte, que és un projecte europeu del programa Pathfinder, que se'n diu, que són projectes que estan més enllà de la frontera del coneixement. O sigui, són projectes que, aviam, això, esperem que això es pugui posar a la pràctica, es posarà a la pràctica, però igual treballarem 6 anys, o 7 anys, o 8 anys. No? Aquests projectes, el primer volem és demostrar que podem fer-ho, no? Demostrar que podem tenir les mesures suficientment bones com perquè després, a partir d'uns algoritmes predictius que desenvolupen un altre dels socis nostres, amb els quals podem col·laborar molt de temps, nosaltres dissenyem un sistema de control que li diuen al pediatre, o que de manera de moment manual i no futura automàtica, que li diu doncs, com s'han d'ajustar la nutrició d'aquests nadons.
Un èxit d'un estudi com aquest, d'un projecte com aquest, significa una reducció significativa de persones, de nadons, que desenvolupen dèficits cognitius, motors o sensorials, per exemple, al llarg dels anys. Això seria un dels objectius, no?
Exacte.
En quin percentatge es podria... En cas d'èxit, d'èxit total, en quin percentatge es podria reduir les persones que puguin tenir aquest tipus de dèficits?
Mira, es calcula que a Europa, a nivell europeu, el nombre de nadons prematurs que necessiten algun tipus de suport a l'escola, degut a aquestes deficiències cognitives, és de 125.000. a l'any, que és molt. Llavors, el que s'espera, quan aquest projecte pugui posar-se en marxa i si aquest projecte funcionés ja a tota Europa, doncs reduir a la cinquena part, a 25.000 persones per any. O sigui, l'impacte seria molt gran en el moment que això es pugui posar en marxa.
Doncs, senyor Josep Vehí, catedràtic d'Enginyeria Biomèdica de la Universitat de Girona i director del grup de recerca Micelab, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat i felicitats per la feina a tu i extensives a tots, clar, a tots els que treballen.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Doncs de seguida parlarem d'hostaleria, parlarem de professionals de l'hostaleria, que calen i molts amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, i després parlarem de les novetats tecnològiques aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Con el buen tiempo, hacer el plan 1-2-3 es fácil y seguro con registro sanitario y en solo 3 semanas podrás adelgazar de 4 a 7 kilos.
De triple acción, limpia, renueva y adelgaza sin pasar hambre, sin matarte en el gimnasio y en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
Te deshinchas, ganas salud, reduces kilos y volumen y es apto para todos. La primera semana limpiamos.
Bajamos ya 2 kilos, te despides del estreñimiento con los sobres de piña.
La segunda semana renuevas.
Sobres de naranja, regulas tu tránsito y 3 centímetros menos de barriga.
Y la tercera semana las cápsulas captagrasas.
Saciantes y te calman la ansiedad. Notarás ya la pérdida de grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Llama ya al 650 51 52 53 y llévate gratis con el plan 1-2-3, 3 regalazos. El gel adelgazante con rolones más las 3 infusiones detox, más drena, más lipo y también una caja de galletas dietéticas ecológicas para bajar de talla y peso. Envío gratis por mensajería y adelgaza de 4 a 7 kilos en 3 semanas. 650 51 52 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de ser un professional a l'hostaleria, parlem d'una formació hostalera de qualitat de nivell, parlem de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Parlem amb l'Iñaki Gorostiaga, el seu director. Iñaki, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bé, bon dia, com esteu?
Molt bé. Bé, la primera pregunta que et faré, si et sembla, des del teu punt de vista, com està el sector hostaler professional aquí a Barcelona, per exemple?
Bueno, en aquest moment és un moment dolç, dolç pel sector, però complicat per trobar professionals. dolç pel sector perquè podríem dir que el sector turístic està funcionant molt bé i un dels motius del turisme, a part de la gran ciutat que tenim, és la gastronomia. El que sí que està provocant és que s'estan obrint locals i indirectament hi ha una demanda sobredimensionada de professionals. Això que provoca? Doncs que a les escoles tinguem una demanda d'alumnes brutal i, per una altra banda, jo crec que en ordenar-se això passarà un temps llarg. No és una problemàtica a Barcelona, és una problemàtica en aquest moment, podríem dir, a nivell europeu, a nivell mundial, al nostre sector.
I quina relació teniu, per exemple, amb els gremis, diferents gremis d'hostaleria que hi ha?
Doncs, mira, l'escola és una fundació privada sense ànim de lucre que va ser creada, fundada pels dos gremis, Gremi Hotels i Gremi Restaurants. I són qui representa el patronat de la nostra fundació. Que l'únic objectiu que tenim és formar els millors professionals o intentar formar els millors professionals del sector. Clar, nosaltres el contacte és amb dia a dia i a part hi ha una segona part perquè nosaltres fem formació reglada i formació contínua. Dintre de formació contínua hi ha una línia, que quan dic formació contínua és enfocada a treballadors del sector, que tota la dotació econòmica que reben els dos gremis per actualitzar i formar els seus treballadors es fa a través de l'escola. Per la qual cosa nosaltres dissenyem unes formacions sempre molt professionals, no llargues, més bé curtes, per formar i actualitzar la gent que en aquest moment està treballant en el sector d'hotels i de restaurants. Ells fan la difusió a través de les seves plataformes gremials i per la nostra part sí que hem notat que el professional actual, justament el que té molt clar, és que ha de ser millor.
Doncs ja sabeu que encara esteu a temps. Tota la informació de l'ESCOP a la seva web ho trobareu, eshop.com, allà trobareu tota la informació si esteu interessat en això, i poca broma, amb l'ESCOP, Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, perquè jo he estat allà i és magnífica. No estudiant, sí, gaudint dels vostres alumnes, que ja són pràcticament professionals, Iñaki?
Bueno, nosaltres sempre diem, quan venen els pares i alumnes, que la forma de conèixer l'escola és venir a dinar. O sigui, perquè llavors veuran el que fan els alumnes de l'escola. Hi ha el restaurant de menú, el restaurant intern, el gastronòmic, que és un espectacle. I poden veure reflexats els futurs alumnes o els pares poden veure el nivell pràctic que té aquesta escola, que ja fa anys inclús ens van denominar en un diari de molta tirada, molt important, una de les millors escoles del món.
Perfecte. Doncs Iñaki Gorostiaga, director de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu molt bon dia.
Una abraçada, cuida't.
Igualment.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, parlem de les notícies tecnològiques de la setmana amb el nostre expert en comunicació i tecnologia mòbil, Edu Porta. Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenos mediodías, lo que te apetezca.
Bon dia, buenos días.
Oye, yo quiero empezar antes de entrar en materia, con todas las novedades, a hablar de WhatsApp y hablar del cifrado de WhatsApp, que parece ser que está incomodando. Ya sabeu que cuando tú envías un mensaje, un missatge per WhatsApp, hi ha un xifrat que va de terminal a terminal, no? I està xifrat. Vull dir, qualsevol persona que ho agafi no veurà res perquè està xifrat. Doncs això, Europa està incòmoda con ese cifrado i Espanya directament lo quiere eliminar. Esto nos pone un poco en desprotección, ¿no?, en conforme a la privacidad, bueno, de nuestros datos.
Exactamente, es lo que tú dices, privacidad. En Estados Unidos han tenido muchos problemas, sobre todo me acuerdo del FBI, que quería poder entrar, conseguir datos de los iPhones, y Apple siempre se ha negado. Y aquí, a ver, claro, siempre te van a decir que es por tu seguridad, es para la seguridad pública, y si no tienen nada que ocultar, pues no hay problema. Pero claro, es lo que tú dices, es la privacidad que no quieres que nadie lee, pues tus chats o lo que tú puedas conversar.
Claro, es que ahora vemos ese cartelito de cifrado de extremo a extremo, cuando te hablan una conversación de estas de WhatsApp, ¿no? Pero claro, de acuerdo, por seguridad podemos hablar, pero es que ya no solamente seguridad, es que entonces cualquier malote puede entrar ahí con un mínimo de conocimientos y ver lo que tú estás diciendo.
Claro, a ver, por un lado es el cifrado extremo está hecho para que, ya digo, está descifrado para que tú no puedas entrar, pero el gobierno de España es de los que más a favor están de eliminarlo para poder ellos pues tener mil ojos ahí. Y como tú dices, siempre hay alguien más listo que se puede beneficiar de esto. Y eso es un problema. A mí no me gusta que España sea de los que más interesados están en eliminar esto, la verdad.
Pues nada, es que sepáis que está encima de la mesa y no sé qué acabará pasando, porque esto se lleva debatiendo desde hace años, ¿eh?
A ver, eso es la Comisión Europea la que lo tiene que decir, no solamente España. España está a favor, pero a ver qué dicen los demás. El problema es si lo quitan. Si lo quitan, pues las conversaciones que hay aquí pues no estarán tan protegidas. Mm. O tendremos que buscarnos alguna otra alternativa, algún otro tipo de aplicación.
Ya veremos, a ver qué tal, ¿eh? Bien, entrando en novedades, Vision Pro. Quedaos con este nombre, Vision Pro. Bueno, quedaos porque vais a babear, pero la mayoría no lo vais a tener. Vision Pro es... y ahora explico el porqué. Es el visor de realidad aumentada de Apple, que ya está disponible o estará lo han presentado y estará disponible a partir del 2024. He dicho que la mayoría lo vamos a mirar, vamos a babear, pero no lo vamos a tener porque cuesta 3.000 euros, 3.500 euros.
Exactamente. A ver, Apple ha anunciado el lanzamiento de su esperado visor de realidad aumentada, el Vision Pro, que es el resultado de más de una década de desarrollo de esta tecnología AR con el objetivo de revolucionar la forma en la que interactuamos con el contenido. El diseño del visor, pues bueno, no deja de ser como la mayoría de visores que hay actualmente, que parecen unas gafas de buceo, con las características pues de alta tecnología, como seguimiento ocular y el reconocimiento de gestos con la mano. Eso es, para mí, de lo más interesante. El seguimiento ocular ya lo hemos visto en algunas otras, pero lo del reconocimiento con la mano, y si sale, funciona bien, y Apple normalmente suele acertar o trabajar mucho en este sentido, eso sí que puede ser un paso muy adelante.
Bueno, yo he visto que son de realidad mixta. ¿Esto qué significa lo de realidad mixta?
Bueno, realidad mixta o realidad aumentada básicamente es que tú puedes utilizarlo como unas gafas de realidad virtual completamente, totalmente cerrado, aislado del mundo, o que tú puedes ver a través de ellas y ver lo que hay alrededor de ti.
De acuerdo.
Eso es la realidad mixta.
Y ver esos objetos en una realidad real, vaya. O sea, tú encima, si ves, si estás viendo la mesa de la cocina, tú en la mesa lo estás viendo también.
Exactamente.
Bueno, pues, oye, es que son 3.500 euros. Si realmente quieren imponer o les gustaría desarrollar o popularizar la tecnología de realidad aumentada o realidad mixta, 3.500 euros me parece que está muy lejos
de
que se popularice.
De momento es un juguete muy caro.
Vale.
Es verdad que podemos ir a por las Google Lens de Microsoft, que está muy pensada para el ámbito laboral completamente, y es verdad que cuestan pues 3.000 euros o 2.500, pero está muy enfocado al ámbito laboral. Estas no. Pero claro, tiene cosas que dices, como lo implementen bien, va a ser espectacular.
Claro, claro. Es que, a ver, el juguete es muy chulo, está muy bien y llama mucho la atención. Lo que pasa es que luego miras cuánto vale y dices, mira, si eso me espero, ¿no? Ya me...
Claro,
si eso ya te llamo.
Aparte que tiene pues nuevos procesadores, el M2 de Apple, más uno nuevo que se llama R1. Aparte tiene 12 cámaras, 5 sensores y 6 micrófonos. O sea, es una locura.
Madre mía, vaya.
Te crea un avatar 3D de tu cara, el propio visor, para cuando tú haces videollamadas, porque claro, no vas a salir con las gafas. Entonces te crea tu cara completamente a nivel casi prácticamente 1-1, con tus gestos cuando los tienes que hacer, te lo hace todo. Y cuando tienes que hablar con alguien que está en la realidad, por así decirlo, la parte de frontal de las pantallas, lo que hace es te refleja los ojos, como si la otra persona te estuviera realmente viendo la cara.
Es alucinante. Es alucinante. Está entre friki y alucinante. Es una cosa muy, muy, muy rara, ostras. Però no és l'únic que ha presentat unes ulleres o que està lluitant o que està plantejant-se doncs, el mercat de la realitat virtual. Meta també, ja ha anunciat també un visor d'aquestes característiques semblant el Meta Quest 3, que parece ser va estar disponible este otoño, pero a un precio bastante más asequible.
Claro, aquí Zuckerberg está ahora mismo dando palmas porque ha dicho, qué bien, Apple se ha metido en lo de la realidad virtual, esto puede ser que me dé un empujón.
Claro, porque hasta
y
ahora
no pierda tanto dinero.
Estoy yo solo en la batalla y estoy perdiendo muchos miles de millones.
Exactamente. Entonces, bueno, Meta ha anunciado la tercera generación de estos visores autónomos de realidad mixta y también virtual, que es el Meta Quest 3. Saldrá a la venta en otoño a partir de 570 euros.
Bueno.
Se nota mucho la diferencia.
Hombre.
Claro, este sí que está pensado para un público es mucho más accesible. Aparte que cuenta con un nuevo chip de Snapdragon de nueva generación, será un 40% más delgado que el Meta Quest 2. Será compatible con toda la biblioteca, todo lo que había de Meta Quest 2, que son pues más de 500 juegos, aplicaciones y cualquier tipo de experiencia. Se mejora también el rediseño de los mandos touch. Aquí, por ejemplo, es verdad que Apple vas con la mano desnuda y aquí necesitarás unos mandos. Y aparte, pues tendrá cámaras duales, RGB de 4 megapíxeles, sensores de profundidad. También en el Meta Quest 2, si no recuerdo mal, podías verlo en blanco y negro, ahora lo podrás ver en color.
Bueno.
Esa es una de las diferencias.
Oye, ¿y los que se compraron la versión anterior, el Meta Quest 2, que serían 4 los que se lo compraron, pero dicen, ostras, pues me podía haber esperado. Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué?
Bueno, hay que decir que el Meta Quest 2 salió en 2020, ha vendido bastante bien, bajó de precio, volvió a subir hace poco tiempo con el tema de las subidas de precio en general.
Sí.
Y ahora vuelve a bajar, vuelve a estar al precio que salió originalmente, que son 350 euros, que no está mal, y encima mejoran. O sea, te vendrá una actualización donde mejorará la CPU y la GPU entre un 26 y un 19%. Eso está bastante bien.
Oye, Edu, ¿tú crees que la realidad virtual es el futuro?
Yo creo que será un trocito más de pastel del futuro. Es que a mí me gusta. Por un lado, me gusta.
Hombre, pero me refiero cuando te pregunto sobre la realidad virtual, me refiero a la realidad virtual aplicada a cosas de la vida, ¿no? En juegos, evidentemente, en juegos estamos hablando de que hay una perfección y cada vez se mejora más. Es una pasada en juegos. Pero el que no le gusta jugar a mí, o por ejemplo, que no me atrae demasiado, en aplicaciones normales de la vida, ¿esto será posible?
Yo creo que cada vez lo iremos viendo más, porque sí que es verdad que si estás tú solo en casa, te puedes poner las gafas, puedes tener una pantalla muy grande y aislarte un poco y jugar solo o hacer cosas solo o meterte en un metaverso. Pero cuando estás en comunidad con más gente, ahí lo veo más difícil. No creo que estéis 4 en casa y cada uno con las gafas.
Bueno, ahora se hace con el móvil, ¿eh?
Sí, sí, cierto. Eso antes con el móvil decías, ¿qué va a pasar?
Sí, sí.
Y ahora, mira, es lo normal. Nunca se sabe. También creo que las gafas, claro, tenemos un concepto de, son como gafas de buceo muy grandes y ver a 4 personas con unas gafas tan grandes, ostras, no lo sé. Si en un futuro son gafas más pequeñitas, más como las gafas que lleva una persona, oculares, pues bueno, quién sabe, no te diría que no.
Bueno, yo esto te lo preguntaba porque, claro, estaba viendo que es verdad que igual con el móvil teníamos esa sensación, pero ahora ya ves a chavales que están en grupo y está cada uno con su móvil aislado. Igual están hablando entre ellos, pero por WhatsApp, precisamente, en chat.
Eso es duro.
Eso es muy duro, ¿eh? Edu Porta, como siempre, muchísimas gracias.
Nos vemos la setmana que viene.
Un abrazo grande, cuídate. Doncs en l'Edu Porta i amb tot això, amb aquesta visió que ens fa del futur, abans que s'ha de tenir molta pasta. La tecnologia a vegades costa massa, molt atractiva, però costa massa. Ja sabeu que podeu recuperar totes les xerrades que hem fet tan arrere com a migdia, Cope Catalunya i Andorra, al web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Arribem a les 2, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.